Molt bona tarda, senyores i senyors. Saludem, com sempre, a nostra audiència. Estem, com tots els dissabtes, amb aquesta hora, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Comença, com sempre, a aquesta hora, aquest moment, una nova edició del programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor. Leandro, molt bona tarda. Benvingut, eh?
Què tal? Bona tarda.
També amb nosaltres, la Iva Anguera, una setmana més. Bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
I el Salvador Guillermo també ens acompanya. Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja temps que no caies per aquí, eh? Però bueno, al final t'hem enxampat i vinga, va. Mira aquest dissabte nosaltres. Benvingut, Salvador. Eh?
Un plaer d'estar novament amb vosaltres.
Molt bé, el convidat d'aquest dissabte és el senyor Salvador Massip. Senyor Massip, molt bon... Massip? Com vols que et digui?
Massip, ja va bé.
Massip, no? Ell és doctor en genètica molecular, investigador, viu des de fa un pilot d'anys a Anglaterra, a Leicester concretament, on imparteix classes a la universitat i també ho fa a la Universitat Oberta de Catalunya. El doctor Massip és una eminència de les que tenim més a prop en matèria de càncer, de genètica i també, sobretot, els últims temps, doncs ha parlat molt i molt i molt i molt del tema de la Covid-19. I amb ell volem parlar d'això de la Covid-19 quan just demà, dia 20, comença la primavera. Quina alegria, eh? La primavera és una estació d'aquestes que ens agrada a tots, no?
Bé, jo crec que és un doble motiu, perquè a part de la gràcia de la primavera normal, sí, això vol dir també l'arribada del bon temps, i ja sabem que aquest virus, quan hi ha bon temps, es contagia menys. Per tant, és positiu en molts sentits. Això.
Doble notícia, sí. Doncs, no? El fil de que ens diu Salvador, si em permets que et tutesi, aviam, quina primavera ens espera en matèria Covid-19, en matèria pandèmia? La podem donar ja per aparcada o, escolta, sempre estarà planejant sobre nosaltres i hem d'anar molt a l'aguait?
Doncs mira, jo, si m'haguessis fet aquesta pregunta fa uns mesos, jo pensava que tindríem una primavera millor, en el sentit de que segurament, aprofitant això que dèiem del bon temps i que les coses estan millorant en el sentit de, també de més vacunació, més immunitat, que ens passaríem una bona primavera. Ara ja no estic tan segur, perquè estem veient, caram, a Europa com està pujant, remuntant els casos en els països en els que han deixat de fer mesures de restricció, en Regne Unit, per exemple, on visc jo, i no sé si això és una mica el que veurem al resta d'Europa, no? Aquesta, una possible setena, potser onada ja, si comptem a casa nostra seguir la setena, que veurem com serà. Jo espero, malgrat tot, malgrat que és possible que anem cap a una onada, espero que sigui una onada lleu, menys gran que l'última que hem vist, proporcional a la immunitat que tenim ara, que és més bona que la que tenim a principi d'any.
No et demano que siguis futuròleg, però bé, aquesta setena onada que ens has deixat caure així per sobre, quan ens podria atrapar? Abans de l'estiu, després de l'estiu? No sé si una variant nova seria menys infecciosa que la de la sisena onada, que segur la Omicron. Fes-nos una mica de titulars de tot plegat, aviam.
A veure, fent això, prediccions, que és el que costa més, sí, i el que, perquè segur que ens equivoquem, perquè sempre surten factors.
Segons el que diguis, esperem que t'equivoquis. Sí,
tant de bo quan m'equivoqui amb moltes d'aquestes coses. A veure, crec que una de les nostres missions és valorar tots els escenaris possibles. És a dir, no quedar-te amb el més bo, perquè és el que t'agrada, sinó dir, sí, potser anirem bé, però pot passar això, no? A veure, jo crec que segurament de cara a primavera-estiu hauríem d'anar una mica a la baixa, els casos. Hauríem d'estar mantenint, si hi ha una onada, que es quedi a un nivell relativament baix. Però tenim un factor inesperat o esperat, o que pues, podia ser negatiu, que és la pèrdua progressiva d'immunitat. Sabem que els anticossos van baixant, els nivells d'anticossos en sang baixen, i aquesta primera barrera, que no la segona barrera, que és la immunitat cel·lular, que aquesta es queda allà, que és la que evita que vagis a l'hospital, sinó aquesta primera barrera que evita el contagi i que es va perdent amb el temps, és molt possible que quan entrem a estiu, tota la gent que s'ha contagiat el gener-febrer o que ha rebut l'última vacuna el gener-febrer, al juliol-agost, aquests anticossos ja estiguin de baixada, la qual cosa podria afavorir un pic, una onada, esperem que una deta, que evidentment tindrà un impacte amb el que és hospitalitzacions o casos greus més baix que les que hem vist l'any passat, perquè tot i així pot tenir un impacte substancial en el nostre sistema, depèn de com sigui de gran.
Si em permets, Iva, una última cosa. Parlaves de que esperes que l'impacte de cara a l'estiu sigui molt menor, si es crea una setena onada. Aquests últims dies aquí a Catalunya hem vist que comencen a augmentar les hospitalitzacions. Ens ha de preocupar això, i per què passa, Salvador?
Bé, jo crec que això és una mica en paral·lel a el que estem veient en molts països. O sigui, en el moment que et relaxes, tornen a pujar els casos. I això ho hem vist tota la, durant tota la pandèmia, no és nou. El que és nou és que ens pensàvem que ja no passaria més, perquè hi ha aquesta mentalitat ara de dir que la pandèmia s'ha acabat, quan no és cert. La pandèmia encara existeix, encara passa, i l'exemple és això, de quan et despistes una mica o relaxes una mica, els casos tornen a pujar, perquè encara no tenim una immunitat potser de grup prou forta, o encara hi ha variants que són molt contagioses, que encara no hem desenvolupat anticossos prou encara, i això fa doncs, que circulin molt. Hem de veure una mica cap on anirà tot això, però crec que és d'esperar aquests pics que estem veient, perquè al final, encara que el percentatge de casos greus ha baixat moltíssim, i això hem d'anar-ho repetint, perquè les vacunes funcionen i els casos greus baixen, aquest percentatge està allà, és un percentatge petit, però que si tens molts casos, molts contagis, acaba sent un número significatiu. Acaba sent, clar, si tens una onada, encara que tinguis només un 0,1% de les persones que acaben a l'hospital, si l'onada afecta milions de persones, aquesta xifra serà alta. Per tant, aquesta xifra no és inesperada i el que hem de fer és intentar mantenir-la el més baix possible.
Iba, ara sí, vinga.
Sí, jo li volia preguntar, ara faré una pregunta que sonarà molt eurocèntrica i molt ombliguista, però jo crec que tots hem tingut la percepció que aquesta pandèmia s'ha carnissat especialment en Europa, també als Estats Units, però sobretot en els països occidentals més desenvolupats. Tots, i soc conscient que, per exemple, a molts països de Centre i Latinoamèrica hi ha hagut una mortandat dramàtica amb la Covid. Però si posem a la balança els sistemes sanitaris d'uns i altres països, dona la sensació que s'ha carnissat especialment a Europa i sobretot en les segones, terceres i quartes onades. Com s'explica això?
Crec que hi ha molts motius i també això es relaciona potser amb el fet que a Àfrica veiem menys casos. Evidentment, també les xifres que venen d'Àfrica les hem d'agafar amb pinces perquè no sabem fins a quin punt poden ser exactes. De fet, crec que de xifres exactes no n'hem tingut enlloc. O sigui, cap país ha tingut les xifres adequades. De fet, estem parlant que la mortalitat oficial s'està costant a 6 milions, però l'estimat de la mortalitat és més que al voltant de 18-20 milions. És a dir, que no sé, ni tan sols comptant mortalitat l'estem comptant bé. Anant a la pregunta, jo crec que Europa té unes quantes peculiaritats. Primera, és un espai molt petit amb molta gent, amb una vida molt urbana. Tenim grans ciutats amb molt poc espai. Comparat amb Àfrica, per exemple, que és una vida molt més rural, que tens grans ciutats, sí, però molt més espaiades. I a més, Europa són països molt diferents, amb normatives diferents i amb costums diferents, però molt comunicats. N'estem movent constantment. En aquest sentit, per exemple, als Estats Units és més uniforme, tothom més o menys va, tot i que cada estat té les seves lleis, les seves coses, la cultura i tot plegat és bastant més semblant, però aquí tens, per exemple, la cultura mediterrània, que no s'assembla en res a la cultura nòrdica, i en canvi ens barregem, estem tot el dia pujant i baixant. En alguns moments de la pandèmia sí que és cert que s'ha limitat la circulació, però al final Europa ha d'estar oberta. I crec que això, sumat a aquesta vida més urbana, més densa, ha afavorit més la transmissió del virus. Com crec que al llarg de la història s'ha vist doncs, que en el moment que els humans van començar a viure a ciutats, les epidèmies van augmentar moltíssim, perquè fins que no vam entendre que havíem de tenir un sistema de sanitat, de sanitació i de tractament de residus com Déu mana, viure en una ciutat era una trampa mortal. I una mica, en aquest cas, és aquest virus que es transmet per contacte social, les ciutats són un perill en aquest sentit. I Europa crec que és un bon exemple de lloc on hi ha molta ciutat amb molt poc espai.
Leandro. Hem vist països que, com Israel, que han utilitzat el tema de la quarta vacuna. Jo no sé si vostè creu que això de la quarta vacuna serà necessari en el cas d'Espanya o té sentit posar-se quartes i cinquenes vacunes mentre que hi ha països a Àfrica que no van ni per la primera. No?
Són dos, hi ha dos temes aquí importants. Primer és aquest que dius, sens dubte que això és una pandèmia mundial, per tant haurien de sortir tots de la mateixa manera, més o menys. O sigui, haurien d'anar vacunant en paral·lel, més o menys, en funció de les necessitats, i en aquests moments hi ha molts llocs on encara estan posant la primera dosi, per tant aquests haurien de ser la prioritat. Això no passarà, per tant no siguem naïfs en aquest sentit, perquè ja sabem que, doncs, que les vacunes s'han distribuït i s'han donat en funció de motius econòmics i polítics, i això serà així, per desgràcia, que no hauria de ser-ho, però és així. I la segona raó darrere això seria: cal seguir vacunant constantment cada 6 mesos a tothom? Jo crec que no, perquè hi ha diguéssim aquests dos nivells de protecció que ens donen les vacunes. Un és contra la malaltia greu, i aquest amb dues dosis sembla que es manté segurament anys, o si més no baixa molt poc. Segurament la qualitat d'aquestes defenses de fons que tenim, que estan relacionades amb la immunitat cel·lular, sembla que és prou bona com per no haver d'anar revacunant la major part de la població. Ara bé, sí que és cert que hi ha una part de la població en la qual les defenses no són tan bones, no respon també a les vacunes, i aquests potser necessiten dosis de reforç constants. I és una mica el que veiem amb la grip. O sigui, amb la grip no ens plantegem si aquesta és la quarta, la cinquena o la sisena vacuna de la grip que em poso. Te la poses cada any si tens, si és de cert grups de risc. I crec que cap a la Covid anem cap aquí, que aquesta quarta, cinquena, sisena possible dosi que podem anar veient cada any o cada cert temps, l'hauran de rebre només certs tipus de població. Jo, però és cert que Israel, com va fer amb la tercera, també crec prematurament, està començant a donar vacunes potser més del que caldria. Crec que és una estratègia que no sé si és... Si més no té prou dades científiques per recolzar aquest tipus d'estratègia. Jo esperaria a veure si realment cal, perquè muntar una campanya de vacunació... No estic parlant... Els efectes secundaris de les vacunes són bastant relativament baixos. O sigui, tenim pocs casos de complicació, però clar, com menys en posis, doncs menys en tindràs. I més que res, tot el sistema, tot el cost econòmic i logístic que representa vacunar tota la població cada 6 mesos, que tampoc, si no fa falta, no ho facis. I en aquest cas crec que podem esperar a veure si fa falta la quarta, que jo crec que en aquests moments a tota la població no, i centrar-nos potser de cara a la tardor a vacunar amb una dosi extra certa part de la població, immunodeprimit segur, aquests són els que munten menys resposta immune, per tant se'ls ha d'anar recordant i reforçant, gent gran, etc, gent vulnerable, aquests potser sí que hem de pensar a la tardor fer-los la quarta dosi.
Sobre el tema de vacunes, hi ha el model que vostè deia d'Israel de sobrevacunació, per dir-ho entre cometes, i tenim un altre model, que és el model xinès de fer-ho tot a l'aïllament, no? I de fer un ritme més tranquil de vacunació. Hem vist com l'Omicron aterra allà i estan una mica relativament espantats, tot i que les xifres ballen, perquè segons qui agafis de font diuen que té més o menys impacte. Però també tenim un tema de vacunes a casa nostra, no? Què els diria vostè a aquells que tenint la vacuna ha considerat que no és adequat vacunar-se? O ha considerat que el risc de vacunar-se és molt elevat respecte als possibles avantatges i ho fien a que o no sigui efectiva o ho fien això del que ha vingut a dir-se immunitat de grup o de ramat?
Bé, jo crec que en aquests moments és un risc que no cal córrer. A veure, jo entenc els dubtes al principi de la campanya de vacunació dient una vacuna nova, em fio, no em
fio.
Una
nova tècnica, no?
Una nova tècnica, a més, que al final ha resultat ser una tècnica molt millor, perquè ja que estàs parlant de les xineses, la vacuna xinesa que està feta amb el sistema tradicional no és ni la meitat de potent que les noves. Per tant, ha funcionat molt bé. Ara, en aquests moments, amb un any d'experiència amb les vacunes gairebé, amb uns resultats tan positius, amb milions de persones vacunades, que tenim dades suficients per veure si funciona o no funciona, no hi ha cap dubte, i no crec que cap expert et digui que hi ha cap dubte, que les vacunes fan el que han de fer, és a dir, protegeixen molt i salven vides, sobretot salven vides. Mireu les corbes de contagis i de morts si teniu dubtes. Se separen a partir del moment que ens vacunem. O sigui, això és no cal ser epidemiòleg, no cal ser cap expert, perquè ho veus clarament que té un efecte. Quan vacunes milions de persones, la mortalitat baixa en sec i no té cap altre motiu que és això. Jo crec que no hi hauria d'haver, ja et dic, potser si hi ha hagut reticències abans, ara hi ha prou dades, si busques bé, dades i escoltes bé. El problema de que les persones que dubten de les vacunes és que es quedin escoltant només la veu que volen escoltar, no? Sempre trobaràs algú que dirà el que vol sentir, no? I sempre trobaràs algú que dirà que les vacunes maten o que el que sigui. Però si mires prou ampli, un ventall prou ampli d'experts i de gent molt variada que hi entengui, veuràs que la gran majoria ho tenen molt clar. I si tu ets capaç d'analitzar les dades, si vas a les dades crues mateixes, veuràs que no. Per tant, si no us heu vacunat, vacuneu-vos, perquè això sí que és un risc ara. O sigui...
Hi ha aquest cruix de gent que no es vol vacunar.
Sí,
què hem de fer?
Sí, no, jo crec que...
O què s'ha de fer, Salvador? Que... A alguns, segons quina feina tinguis o quina professió tinguis, inclús... se'ls hauria d'obligar a estar vacunats.
Inclús m'ha sorprès que els països que suposadament tenen una cultura més sensible, com pot ser els alemanys, inclús els francesos, diguéssim, aquests que teòricament saben fer-ho tot millor que els llatins,
perquè tenen cultures,
la taxa de vacunació és més baixa, m'ha sorprès.
Tenen cultures hipersensibles.
Sí, no, i jo crec que, de fet, el perfil de l'antivacunes...
Almenys a mi m'ha sorprès.
El perfil clàssic de l'antivacunes és una persona amb educació universitària que viu en una zona urbana. O sigui, el nucli de l'antivacunes històric és Londres. O sigui, dius, però, si el coneixement i la informació i saber processar dades, que és una cosa que adquireixes en teoria a la universitat, t'hauria de portar al contrari, no? En canvi, això és així, sorprèn, però funciona així.
Els treballadors, que et deia, alguns treballadors, sí. Segons quins sectors, sector sanitari, sectors de gent vinculada a la tercera edat, haurien d'estar obligats a estar vacunats.
A mi no m'agrada la paraula obligar. Entrem en un territori molt perillós quan parlem d'obligació. És cert que en alguns països s'ha fet. S'ha de dir, per exemple, que a casa nostra el percentatge de vacunació és molt elevat, és un dels països amb més vacunació, i el percentatge que queda segurament no el convenceràs mai, són realment els que no...
Els que toca ja per...
Perquè no pots evitar-ho.
És la quota, és la quota.
La gent que encara que li ensenyis les dades no les podrà acceptar, per tant, aquests són molt difícils de canviar. Sí que és molt cert, i estic molt d'acord, que tota persona que està en contacte amb malalts, en contacte amb personal sanitari, hauria de ser extremadament conscient amb això. Hauríem d'intentar evitar haver d'obligar. A més, legalment, evidentment, és molt complexa la figura de l'obligació a vacunar-se, que altres països ho han fet, però crec que a casa nostra seria complicat i que si es pot evitar molt millor. Jo crec que s'ha d'explicar, s'ha de raonar, i em costa entendre que una persona que es dedica a la salut no ho vegi això, que la vacuna és necessària, perquè la vacuna sobretot és per tu i pels altres, tu pots estar contagiant els altres. Però això lliga molt també amb un tema, per exemple, que és anterior a la Covid, que és el tema de la vacuna de la grip. El personal sanitari és molt, li costa molt, molt refractari vacunar-se de la grip, i és una vacuna que pot evitar que contagis els teus pacients. I això és una lluita que hi ha hagut històrica amb el personal sanitari, de, un cop més, no obligant, però intentar explicar-los, escolta, vacunat de la grip, perquè això...
No per tu, però per sobretot pel teu pacient, no?
I ara la Covid encara és més evident, no? Sí que és cert que la gran majoria del personal sanitari està vacunat, però hi ha un sector mínim residual que hauríem de trobar la manera de fer que es vacunés, perquè és un perill. És un perill. És potser la població més perillosa perquè poden escampar el virus, com hem vist a altres moments, a residències o el que sigui.
La gran barrera que tenim ara contra la Covid són les vacunes, l'altra són les mascaretes. I ara estem debatent aquí la retirada de les mascaretes i parlant molt especialment de les escoles, però no només de les escoles, retirada de mascaretes en interiors. Estem preparats per retirar-les?
Jo crec que les retirarem, independentment del que diuen les dades, per desgràcia. A veure, jo vinc
o sigui que no estem preparats.
Jo preferiria que no. És una discussió que no és fàcil. A veure, si fos molt clara la resposta, tots diríem el mateix, no? I aquest és un debat, per exemple, que hem tingut amb el Comitè Científic Assessor de la Covid i amb altres científics, i les opinions són diverses. Per tant, no és molt, la resposta no és segura o clara al 100%. Ara bé, jo visc al Regne Unit i fa dues setmanes que estem sense mascareta. Tant un punt ens hem tret la mascareta, ha començat a pujar els casos. Que hi ha una relació causa-efecte al 100%? Potser no, potser hi ha altres motius. Però clar, la pèrdua d'aquesta capa que dius de la mascareta també porta a un canvi de marc mental. Que és simultani. El moment que treus la mascareta ja és una mica com l'última cosa que et quedava per dir que ja està, que hem recuperat la normalitat. I aquesta cosa que hem dit, sobretot el Regne Unit ho diuen, de passar la pilota una mica al ciutadà, o sigui que la responsabilitat és teva ara, tot això està molt bé en teoria, però clar, si tu el govern no et diu porta mascareta, però no la portaràs. O sigui, la major part de la gent dirà, bueno, si no em diuen que ho faci, doncs per què? Llavors, clar, això és una mica perillós. O sigui, si fossin capaços de dir, val, fora mascareta, però continuen anant en compte, potser aquí no estaria tan malament. Però fora mascareta i això s'ha acabat, que és una mica el que estic veient al Regne Unit, si més no, el resultat immediat ha sigut això, una pujada instantània. I em temo que la major part d'Europa va cap aquí i veurem això, veurem aquests pics.
Té sentit pensar, sobretot en el nivell de vacunació que tenim a Espanya, que es protegeixin els realment vulnerables? Sona molt egoista, tal com ho estic dient, però que cadascú, una mica això de passar la responsabilitat als ciutadans, que porti mascareta qui realment és molt vulnerable a la malaltia i donar llibertat a tothom per decidir la seva vulnerabilitat?
Això, de fet, és una estratègia que s'ha plantejat des del principi, no? O sigui, jo crec que arribarà un moment que serà això, arribarà un moment que la gent més susceptible, més fràgil, és la que haurà d'anar més en compte i la resta farà vida normal. La pregunta seria, hem arribat a aquest moment ara o no? Això és, potser és més discutible, no? Perquè quan això es va plantejar al principi de la pandèmia es va veure ràpidament que no podies, perquè no hi ha manera física d'aïllar la gent més sensible si tens tota la resta de població que el virus està circulant feliçment, no? Estem encara en aquest moment, clar, si penses, si tires enrere i veus la sisena onada, que ha sigut una onada molt dirigida, molt portada, molt dirigida pels nens, bàsicament, perquè el virus ha circulat moltíssim a les escoles i tothom pot veure i parlar de contagis de nens que han passat als pares. Clar, si ens anem ara cap a un escenari en el qual tota aquesta població no farà res per evitar el contagi i seguirà barrejant-se amb els avis o amb la gent vulnerable, per molt que els avis vigilin, estaran molt exposats a aquests virus. Llavors no estic segur que funcioni. No estic dient que no sigui la manera. Sí que, sens dubte, és la manera a un futur mitjà, a curt termini. Però si podem començar a fer-ho ara, amb aquests rebrots que estem veient d'onades ara a tota Europa, em temo que potser és una mica aviat encara el virus aquest està circulant massa, encara és massa contagiós com per dir selectivament ara només actuem en aquesta població.
Leandro?
La Covid va, les primeres notícies de la Covid van venir de la Xina, no? Dels primers casos. I aquests dies estem veient el tancament de ciutats a la Xina de 17 milions d'habitants. Es parla de que és un tema de la Omicron, si l'estratègia Covid zero ha funcionat o no. Però bueno, ens hem de preocupar per aquests brots de la Xina?
Sí, jo crec que sí, perquè de fet ja vam veure com la Xina va començar, es va escampar per tot el món ràpidament. La Xina és una zona amb molta gent, la capacitat de que hi hagi un brot molt important que pot donar sortida de noves variants. Com més casos, com més contagis hi ha, més possibilitats hi ha que una variant que potser estava adormida o potser no havia tingut oportunitat passi a ser majoritària. Si és físicament possible que aparegui una variant més contagiosa que l'Omicron que tenim ara, no ho sé, perquè en aquests moments ja es diu que és el virus més contagiós que existeix. La primera versió de l'Omicron encara s'ha vist superada per la nova que està circulant aquests dies, que és una miqueta més contagiosa, però suficient, sembla, per posar-lo per damunt del xarampió, que és el virus més contagiós que es coneix. Per tant, pot ser que tinguem ja el virus més contagiós de la història entre nosaltres. És possible que n'hi hagi més de com més contagiosos? Clar, en la naturalesa no pots dir mai que aquest és l'últim, no? És molt possible que podria haver-n'hi més. I el fet que hi hagi milions de persones en aquests moments amb el virus circulant i contagiant-se és un risc. Jo crec que hem de tornar a mirar aquesta pandèmia, és el que dèieu abans amb les vacunes, no? Tornar a mirar la pandèmia com un problema global. La pandèmia és un contagi d'una part important del planeta, o de tot el planeta en aquest cas. Per tant, fins que no estiguem tots més o menys segurs i vacunats i protegits, no estarem tots tranquils, no? És allò on salvem tots o no salva ningú. Per tant, sense que sigui motiu de pànic, jo crec que el fet que a la Xina hi hagi un brot tan important és preocupant per tots, no només per ells, sinó perquè això pot acabar, des del punt de vista egoista, afectant-nos a nosaltres. No, les variants que han sortit a Sud-àfrica, per exemple, no, o sigui, ens ha acabat arribant a tot el món.
Dos o tres setmanes.
Clar, no, o sigui, només cal que et surti...
I tallant els vols i tallant
vulguis,
tot, eh?
No hi ha manera. Clar, tu imagina't que la Xina ara amb un d'aquests els surt, troben una variant que és molt més contagiosa. No la pararem allà. O sigui, per molt que tanquis el país. Llavors, clar, ens podem permetre anar tirant els daus d'aquesta manera? Doncs, clar, globalment crec que no.
I aquesta variant que ens comentaves ara, nova, que s'ha trobat o que hi és, que és molt més infecciosa, quines característiques té i ens ha de preocupar amb les vacunes que ja estem protegits?
Sí, no? Sí, sí. De fet, si us hi fixeu, s'ha aturat bastant tot el que es deia de fer una vacuna especial per l'Omicron. O sigui, de fet, hi ha companyies farmacèutiques que ja la tenen, no? Ja estan més o menys en fase d'estudi, una vacuna especial, més específica, diguéssim, per l'Omicron, però no sembla que s'hagi d'implantar perquè la que tenim ja és prou bona. O sigui, si et dones, poses la dosi extra de la tercera, ja sembla que l'Omicron, les dues versions de l'Omicron, aquesta més nova i l'altra, sembla que ja les tens més o menys controlades. Per tant, crec que no ens ha de preocupar especialment en aquest sentit l'Omicron o les seves possibles evolucions, variants. Perquè són variants... subvariants, diguéssim, són variants petites, canvis relativament menors dintre del que és el virus. Per tant, no crec que el perill immediat vingui d'aquí. L'Omicron ja la coneixem, ja sabem el que fa, no és ni molt menys un virus, diguem, lleu. O sigui, crec que un dels problemes que hi tenim és que també s'ha instal·lat un discurs de dir l'Omicron és el virus lleu que fa que s'acabi la pandèmia, no? L'Omicron és un virus el més contagiós que coneixem, o sigui, ja no li pots dir lleu per començar, i segona, d'acord, és menys letal, diguéssim, que la Delta, però no que les anteriors.
Però per les vacunes.
I exacte, la, o sigui, la diferència és la vacuna. O sigui, perquè
si haguéssim tingut l'Omicron a l'inici...
Això que ha sigut un desastre, ha sigut molt pitjor encara. De fet, s'ha fet això, es fan, per mesurar la letalitat dels virus, es fan experiments a laboratori, amb cèl·lules i amb animals, i això és independentment de la vacuna, mires la quantitat, la qualitat pròpia del virus per fer mal, i s'ha vist això, que, doncs, que l'Omicron és menys letal que la Delta, però no que les anteriors. Per tant, tenim un virus bastant punyetero encara, el que passa és que estem molt ben vacunats, i això sí. Ha fet canviar radicalment el panorama, però no estem davant d'una situació d'un microbi que dius, bueno, aquí ja està, això perquè corria aquesta una mica també al principi aquesta idea que el virus aniria perdent força amb el temps. Això no hi ha cap llei biològica que t'ho digui, que el virus perdrà força. O sigui, el virus es tornarà més contagiós, segur, perquè per evolució natural la selecció fa...
I espavilarà que, a pitjor, no millor. No.
I que cada perdent letalitat, sí o no, això no és necessàriament cert.
Vull dir que el focus l'hem de posar, el que deia el Leandre Mas, amb les variants, o amb aquests pros que hi ha a la Xina ara mateix?
Amb possibles variants noves que surtin. Sí, per això, també una cosa que potser no s'explica. No hem de perdre de vista la possibilitat que surtin noves variants a Xina o a altres llocs, però la Xina podria ser un dels llocs. Però una cosa que no s'explica potser prou bé és que tenim la idea a vegades de que l'evolució del virus ha sigut lineal. No? O sigui, tenim l'alfa, ha donat la delta ha donat l'omicron. I no és així. O sigui, són variants que han sortit per altres bandes. O sigui, no són parentes, diguéssim, properes. O sigui, la delta no és la mare de l'omicron. L'omicron estava en un altre lloc, era d'una altra família, diguéssim, i estava en un raconet que no molestava fins que va trobar la manera de ficar-se i sortir i aparèixer. O sigui, és molt possible que en aquest moment hi hagi variants.
Sempre d'un mateix origen.
L'origen sí, el virus de Wuhan és el mateix. Però a partir del moment...
No s'espanti que...
No, a partir del moment aquest és com hi ha hagut una...
Sí, és una oclusió.
Exacte. I si mires els arbres filogenètics que es diuen que es fan d'aquests virus, doncs arriba un punt que es van separant, no? I tens diferents troncs. Doncs els troncs de la Delta i de l'Omicron són diferents. Llavors no hem de pensar de dir ara l'Omicron canviarà. No, és molt possible que hi hagi una variant amb una branca d'aquestes que no ho sabem, que potser està a la Xina, que no ha tingut fins ara l'oportunitat de sortir perquè
per la política d'EM,
pel que sigui, no havia accedit a una població prou gran, i ara de cop i volta aquesta sigui la que ens surt, faci la mutació extra que li faltava i es converteixi en...
Jo perquè no, tot i que la Covid té la importància que té, hi ha dues qüestions importants per mi. La pròxima pandèmia en el futur, que no sé quan serà tot el tema de les resistències als antibiòtics i les infeccions bacterianes en general. Aquesta una. I després, alguna pregunta que s'ha fet gent, i vostè que és un gran expert sobretot en tema de la sida, s'ha parlat molt de la vacuna de la sida, però no hi és. Això què és? Pel problema de que ha fet ja l'ADN en lloc de l'ARN? O si es pot aclarir per què és tan fàcil, afortunadament, en aquest cas, però encara no tenim vacuna en el cas de la sida, per dir un cas molt conegut.
Començo per la segona, i crec que és important la distinció, perquè no ens n'adonem, però hem tingut molta sort amb el coronavirus. El SARS-CoV-2 és un virus molt lleu, diguéssim, i posat entre parèntesis i cometes. Simple i poc punyetero, poc malparit, diguem així, perquè, per exemple, un dels virus això més malparits que existeix en aquest sentit, si permeteu la paraula, és el de la sida. El virus de la sida té dues característiques que el fan que podria haver acabat amb la humanitat si hagués aparegut en una altra època de la història. Això apareix fa 500 anys i no en sortim, perquè és un virus que es transmet per una activitat molt humana, com és l'activitat sexual, que això, la gran part dels humans passarem per aquí un moment o altre. A més a més, té un període d'incubació llarguíssim, tu estàs contagiat i no ho saps, però està contagiant moltíssima gent durant anys, i segona, té un percentatge de letalitat molt elevat. O sigui, si tu no fas res, la mortalitat és pràcticament del 100%, no el 100%, però molt elevada. Llavors,
els primers anys, si no recordeu, era això.
És una sentència de mort, bàsicament. I l'última característica és que aquest virus canvia constantment. Llavors, aquestes mutacions que estàvem parlant del coronavirus, que són lentes i que apareix de tant en tant, una variant, ara una altra variant, amb el virus de la sida és cada dia, pràcticament. Llavors tu, per exemple, tens un malalt, li analitzes el virus de la sida que pugui tenir, i i al cap d'un any, uns mesos, li tornes a analitzar aquell virus i hi ha hagut mutacions ja. O sigui, ja, genèticament no és el mateix virus. Clar, com li fas una vacuna a un virus així? Has de trobar una part d'aquell virus que sigui prou estable com perquè es quedi mateix durant molts anys i a més sigui una part del virus que doni immunitat, perquè no tota la part del virus funciona. Potser amb els nous virus d'ARN podrem fer alguna cosa per aquí. Tot i així, s'ha demostrat molt difícil o gairebé impossible, no sé si serà mai possible trobar una vacuna prou eficaç de la sida. Llavors, l'avantatge que tenim amb la sida és que hem trobat fàrmacs, cosa que amb la Covid encara no tenim. Llavors, els fàrmacs de la sida, que van tardar uns anys, els antiretrovirals contra la sida permeten no curar la malaltia però controlar-la moltíssim,
fer-la crònica, per dir-ho,
cronificar-la. Llavors, això, si el dia que trobem aquest tipus de fàrmacs per la Covid, encara serà millor, perquè evitarem aquest percentatge de mortalitat que ens queda, segurament el aconseguirem fer, però això una mica va a la característica de cada virus. Hi ha virus que són molt difícils de fer vacunes contra aquests virus, hi ha altres que no, virus o altres microbis, la malària encara portem dècades buscant la vacuna, ara sembla que n'hi ha una que funciona malament, però funciona almenys, i això és un dels reptes. L'altre repte, el de les resistències contra els antibiòtics, aquest l'OMS ja fa anys que estava avisant que això és un dels problemes principals que tenim, i en aquests moments està morint més gent per resistències que per sida o que per malària. És a dir, parlem molt de la sida i la malària
la malària és una de les que malta molta gent, el que passa que com que no mata Europa, exacte, sembla que no existeix. No,
sí. Estem parlant de més de mig milió de persones l'any, i depenent dels anys. Clar, i les resistències estan anant cap aquí i més, no? I això és un tema que no se'n parla prou. Ara, ja fa uns anys que s'està parlant més, perquè sobretot hi ha hagut una manca d'inversió a nivell públic, privat sobretot, de les farmacèutiques, que no han seguit invertint com feien abans amb antibiòtics i no han generat prou antibiòtics nous al ritme que les resistències anaven passant, no? Ara sembla que això està començant a canviar, però estem encara en una situació que no és tranquil·la, perquè bacteris que fins ara més o menys podien tenir controlats, de cop i volta seran un problema. La tuberculosi és l'exemple potser més clar. Tenim una tuberculosi que ve de Rússia, precisament, que a més quan hi ha guerres i coses d'aquestes encara fa més por, perquè tens, per exemple, a la zona d'Ucraïna, tens ara gent en refugis, en situacions tancades, sense cap control, a més mèdic en aquell moment, evidentment, estan pensant en sobreviure, no? Si agafaran tuberculosis. Si aquestes variants resistents de la tuberculosi que corren especialment per Rússia, segurament també per Ucraïna, que comencen a transmetre's, podem tenir molts problemes, perquè hi ha variants que no responen al tractament habitual. Clar, això és un risc que està més de fons, no es parla tant, potser perquè no és tan evident, però és un problema, sens dubte.
Molt bé, doncs esteu escoltant el senyor Salvador Massip, ell és genetista, doctor en genètica molecular, és investigador i també és un especialista de primer ordre de la matèria del Covid-19, de la que, bueno, tot i que sembla ser que va reculant, encara hem d'estar amb totes les alertes posades, com ens està explicant molt bé. Estem fent converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra en companyia de l'Ivan Guera, el Leandro Amor i el Salvador Guillermo, i en aquest moment del programa, com sempre, t'he de recordar doncs aquesta aposta, aquesta iniciativa que té la gent de l'Eurostars Gran Marina, que és això de ven a cenar, queda't a dormir i, a més, puedes desayunar, pots esmorzar, i amb l'afegit de que pots participar en el 20è aniversari d'aquest hotel, de l'Eurostars Gran Marina. Tot això per un bon preu de 150 euros la parella. Vine a sopar, queda't a dormir, esmorza, arribes aquí, tens un còctel de benvinguda, un còctel acompanyat d'òpera en directe, que això és molt bonic i molt maco i molt agraït, i després pots sopar, pots descansar en una de les magnífiques habitacions de l'hotel Gran Marina, i el dia següent, doncs, un cop descansat i haver-t'ho passat bé, doncs, pots tornar a esmorzar i pots anar a casa teu havent-te passat doncs, bueno, una nit i un dia fantàstic. No? Com pots fer-ho? Doncs mira, tens dues possibilitats. Una, trucant per telèfon, pren nota, 93-603-9000, 93-603-9000, i dir promoción cena, i si no, entrant a la pàgina web de l'hotel Gran Marina, granmarinahotel.com, gran acabat amb D, granmarinahotel.com, i clicar la pestanya cena. Vine a sopar, queda't a dormir, esmorza, 150 euros, a més, amb aquest aperitiu, amb òpera en directe per celebrar el 20 aniversari d'aquest hotel Eurostars Gran Marina. 150 euros, 93-603-9000, promoció cena, o si no, pàgina web granmarinahotel.com, i dir clica allí que posa cena i t'hi apuntes i, escolta, tu passaràs d'allò millor, eh? Seguim programes, seguim converses, ens queden encara, doncs, jo diria que 14-15 minuts amb més preguntes per al convidat d'avui, el senyor Salvador Massip.
Doncs espero jo.
Iba, vinga, som-hi, endavant.
Sí, jo volia tornar...
Home, tampoc s'ha disparat a poc, eh? Pregunta.
Era una broma. Jo volia tornar a fa una mica més d'un any, quan es comença tota la producció massiva de vacunes, que ja s'han començat a provar, i comença la batalla, com a mínim, de comunicació entre farmacèutiques i governs. Aquells contractes de la Unió Europea amb farmacèutiques tancats amb bany i forradat, que mai hem sabut realment quines eren les condicions que hi havien, i aquesta lluita que vam percebre els ciutadans entre uns descobriments científics que havien estat subvencionats amb molts diners públics i el benefici privat que en traien les farmacèutiques, perquè eren les úniques que eren capaces de produir-ho, però que potser era exagerat. Què hem après d'això i què hem de millorar?
Moltes coses. Jo crec que hem de millorar més l'encaix del sistema públic al privat, com és un exemple. Com bé dius, la campanya de vacunació que hem fet era impossible sense una farmacèutica, unes quantes farmacèutiques darrere, perquè les farmacèutiques tenen la infraestructura, el coneixement per muntar aquestes produccions massives que ningú més pot fer-ho. No? Ara, això no vol dir que hem de ser hostatges de les condicions de les farmacèutiques, i més d'una vegada s'ha vist, doncs, que les farmacèutiques abusen d'aquest privilegi, d'aquesta necessitat que tenim d'elles. No? I un cas que clama al cel i que repetim molt sovint és el preu que posen els fàrmacs contra el càncer, que bàsicament, evidentment que desenvolupar un fàrmac contra el càncer requereix milions i milions d'inversió, però tampoc cal que els recuperis tots el primer any, bàsicament una mica això, no? Perquè els preus que estàs veient, quan arriba un nou fàrmac contra el càncer, t'està costant, de més barat són desenes de milers d'euros per tractament. Clar, això no té cap lògica, no és factible, quan molta part, com bé dius, d'aquests descobriments comencen, o si més no, comencen en algun punt amb diner públic. Per tant, hi ha d'haver-hi, jo crec, sí, una regulació. El que no pots deixar és el mercat, en aquest sentit, totalment lliure, com dèiem abans amb els antibiòtics. Tampoc pots deixar que les companyies farmacèutiques no inverteixin en coses que socialment són necessàries. És a dir, està molt bé que la companyia farmacèutica guanyi diners, sens dubte, però demana-li a canvi que també faci coses que potser necessitem nosaltres i que potser elles no volen fer, no? Si els dones, per exemple, una llicència de la patent de la Viagra, a canvi, doncs, busca un antibiòtic nou, no? Són coses que hem de trobar al punt mig. Evidentment, el que jo crec que és una mica, de vegades, una mica això, una mica naïf, potser, és pretendre, doncs, que les farmacèutiques no facin diners amb això, perquè és el preu que paguem. O sigui, la idea de dir liberalitzem totes les patents i a partir d'aquí que no facin diners, ja veuràs, el pròxim fàrmac no es ficarà cap farmacèutica, es ficarà. Llavors, clar, una cosa és que sigui correcte o no, i que això sigui èticament acceptable o no, però és el que tenim. Llavors, busquem solucions, més que buscar idees que són poc pràctiques, aneu a trobar una manera d'integrar-ho.
Solucions en lloc d'ocurrències.
Això, si més no, una cosa que sigui lògica. I és cert, durant aquesta primera etapa, diguéssim, de les vacunes, va haver-hi uns quants moviments estranys, poc transparents. La guerra, per exemple, la campanya política contra la vacuna AstraZeneca, que era la més barata, que era bàsicament la que sortia més o menys a preu de cost, per dir-ho sense voler-li donar propaganda, però de les que hi havia era la més barata, i que en principi era la que havia de solucionar més el problema, sobretot a altres països, va rebre una campanya massiva de desprestigi de la Comunitat Europea per un problema de control, perquè era una vacuna que controlava el Regne Unit, perquè l'havien fet al seu territori, i Europa no volia quedar segona, diguéssim, en aquest sentit. I clarament Europa, Espanya, no hi ha, l'AstraZeneca embargava molt poca, al Regne Unit tothom s'ha vacunat amb AstraZeneca i estan igual de bé, o sigui, no, en aquest sentit no hi havia cap problema, però es va vendre la història de que donava més complicacions, donava menys efectes, el que sigui. Això respon a coses que no són científiques, no? Aquests moviments econòmics, polítics que hi ha al darrere, que si tant de bo no hi fossin, i sí que haurien d'aprendre d'això, que quan parlem de salut hem d'anar tots a una, no? Hem d'intentar aquí buscar això, la vacuna més barata possible, que d'acord facin diners les farmacèutiques, però que sigui d'una forma raonable, proporcional, i que tothom se pugui beneficiar. Si ho hem après o no ho hem après, no ho sé, ja ho veurem a la propera.
Salvador,
sí, no, estem veient aquests dies un repunt de la grip, no? A Espanya. En aquest sentit, això, tu creus que ha d'endarrerir el que seria l'aixecament de les mesures de mascaretes a l'interior, i veus alguna relació o alguna, sí, bueno, alguna relació amb, el, amb els increments també que ja estan havent de casos Covid. Què està passant? Perquè la grip un estorn la dispara que havia desaparegut pràcticament l'any passat.
Clar, o sigui, si tu proposes fer qualsevol cosa ara contra la grip et diran, si no ho han fet mai, si no han portat mai mascaretes contra la grip. Però clar, aquesta grip d'aquest any és una mica diferent, en el sentit de que fa un parell d'anys que no circula la grip. Llavors això vol dir que normalment tu la grip, la grip és un altre d'aquests virus que canvia constantment, cada any és diferent, una, o en part, no tant com el de la sida, però en part és diferent. Per tant, la immunitat que tens tu contra el de l'any passat és menor aquest any, i el de l'any que ve doncs, encara menys. I en aquest cas fa dos anys que no estem exposats a virus de la grip, perquè bàsicament no ha circulat, perquè les mesures anti-Covid han funcionat molt bé per frenar la grip. Llavors, aquesta grip que veiem ara, que de cop i volta està fent una pujada important, ve donada sobretot pel que el virus que està circulant no hi tenim en aquests moments defenses, perquè no les arrosseguem dels anys anteriors, no ens queda cap residu, diguéssim, d'haver vist virus similars en els últims anys. És un virus massa diferent del salt que ha fet amb aquests dos anys. Llavors, valdria la pena valorar també si tot el tema mascaretes podria ajudar a evitar un gran pic de grip. Jo crec que no seria una cosa dolenta de considerar, malgrat això, malgrat que estem parlant de que mai hem fet res especial contra la grip, però aquest any és una grip una miqueta diferent. I aquí, si poguéssim evitar una mica de mortalitat d'aquesta grip, ja que estem en marxa amb aquesta campanya, ja esteu veient que jo sóc bastant partidari d'aguantar una mica la mascareta, no? I en aquest cas és una cosa que reforçaria una mica aquesta idea. No sé, jo per mi, i això és una idea, és una cosa molt personal, o sigui, la inversió que representa el cost personal que representa portar mascareta, per mi, és poc comparat amb les vides que pot salvar. Ara, si preguntes a una altra persona, igual et diu una altra cosa, perquè la mascareta és molt, per ella és molt disruptiva i no la porta bé. Jo m'he acostumat a la mascareta i més o menys sé que puc viure més o menys normal amb mascareta, no és un problema. Jo crec que seria una senyal potser de ser una societat madura a acceptar aquest sacrifici, de dir, val, em posaré mascareta, que a veure, ningú li agrada, tampoc és que m'agradi portar mascareta, però és un sacrifici que dic, val, sóc capaç de fer-lo perquè sé que així puc evitar un cert percentatge, un cert número de morts per Covid, per grip o pel que sigui. Quan això estigui més normalitzat i tornem a la Covid estigui gripalitzada i la grip es comporti com la grip de cada any, que això pot ser l'any que ve o quan sigui, val, llavors potser parlem d'una altra cosa. Però avui, en aquests moments, en plena campanya, que encara estem, ens queden uns mesos per acabar potser la campanya de la grip, que ha vingut tard i fort, doncs potser no cal córrer, o sigui, esperem, ja anirem sense mascareta a l'estiu, però potser esperem una miqueta més.
No t'agradarà la pregunta, perquè abans ja m'ho has dit que no t'agradava. Quan gripalitzarem la Covid?
És la pregunta terrible.
És que la pregunta que ens fa tothom i que no m'agrada.
És la pregunta que no volem contestar mai.
Però la pregunta que hem de fer els periodistes.
Sí. Nosaltres la contestem com podem i segur que ens equivoquem, perquè clar, crec que també una cosa que ha passat en aquesta pandèmia, clar, és que quan preguntes a un expert que et faci una predicció, als mitjans o pel que sigui, fas la predicció amb les dades que tens. Llavors les dades, la teva predicció és tan bona com les dades que tens, no? O sigui, jo ara puc fer una predicció de que les vacunes funcionen perquè tinc dades molt bones que em diuen que sí que funcionen, però no tinc dades per dir-te quan gripalitzarem la Covid, però sí, la Covid com es gripalitzarà. Podem intentar a veure de predir-ho. I segur que poden haver-hi errors aquí, segur que apareix una variant nova pel mig i se'ns acaba tot el model aquest, se'n va a l'aigua. Però sí, jo crec que estem anant, a veure, abans que això s'ha de dir que al final d'aquesta pandèmia serà una gripalització, en el sentit que serà un virus que s'incorporarà al calendari, anirà tornant cada, segurament estacionalment, com tots els virus respiratoris, causarà una mortalitat que serà inevitable, evidentment, potser caldrà revacunar una part de la població i serà més o menys com la grip. Això segurament jo crec que és l'escenari que la majoria d'experts està d'acord que és cap on anem. Ara bé, quan passarà? Jo crec que de moment no ha passat, això sí que t'ho puc contestar, i això és una mica, si veus això, el relat que s'està ara instaurant i els mitjans ho estàs veient, dient, bueno, estem a la fase postpandèmica, ara que s'acaba la pandèmia, bueno, la pandèmia no s'ha acabat ni molt menys. Sí que s'acabarà i sí que gripalitzarem. Quan serà? A veure, jo era optimista i pensava que passaria durant aquest any. Acotar-ho més, si serà l'estiu, serà la tardor, no ho sé, crec que serà una mica això, la prova de foc serà la tardor, segurament la tardor vindrem, si tot va bé, d'un estiu en els quals els casos s'hauran mantingut relativament baixos, si tot va bé. És molt possible doncs, que llavors entrem a tardor, que és quan els nens van a l'escola, torna el transport públic a estar ple, tornes a anar a la feina. Aquí és una mica la prova de foc de veure si aquí torna a fer un pic o no. Si no el fem, potser això serà el senyal de dir, mira, ja estem, ja potser estem a aquest punt, ja estem gripalitzant o mig gripalitzant, i l'any següent ja haurem acabat del tot.
El cert, Salvador, que hem de ser molt precavuts sempre. Sí. Jo et dic que la mascareta tu ets del partidari de que no ens atrevem, no?
Jo soc partidari d'aguantar-la mentre
aguantar
puguem.
Aguantar al màxim, no?
Sí, però clar, però a més, si t'hi fixes, tal com fem les preguntes, m'està fent les preguntes també, la mascareta és com un símbol. Sí, la mascareta però, és el símbol de dir, s'ha acabat això.
De recordar.
Sí, no? Sí, és a dir, és que estem en pandèmia, recorda que estem en pandèmia. El moment que estem amb la mascareta no és només la mascareta, sinó que tot va darrere.
Tot, tot,
tot va darrere de dir, ja està.
Bueno, molt bé. Salvador Màxim, no hi ha temps per més, hem acabat la conversa d'aquest dissabte. Gràcies per la teva lliçó sobre com ens hem de comportar amb aquesta pandèmia que encara no ens ha abandonat. Això que ens quedi molt clar, Salvador, moltíssimes gràcies, moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres i molta salut.
Molt bé, gràcies Iva, gràcies Leandro, gràcies Salvador. Tornem dissabte que ve, converses cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, adeu-siau i bona entrada de primavera.
Bona tarda.
Bona tarda.